Senyor Vidal, primera pregunta. Vostè tanca la llista, passa de ser exdiputat a tancar la llista per la demarcació de Girona.
Sí.
Com ha anat això?
Home, bé, doncs jo ja havia anunciat que era la darrera vegada que em presentava. De fet, diguem-ne que deixo la política activa, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, la manera simbòlica de passar el relleu al Llorenç Planagumà és tancar la llista.
Escolti, vostè ha estat diputat en una legislatura que ha estat molt convulsa per causes que, que tots plegats sabem ara mateix. Com va viure vostè aquell dia de la proclamació de la República, aquell divendres?
Amb una profundíssima tristor, per veure com de difícil és construir un país al llarg de 30 o 40 anys i com de fàcil és que uns irresponsables el destrueixin en unes hores.
Vostè és dels que situa al mateix nivell allò, l'article 155, que aquesta proclamació de la República, o es poden fer diferències entre responsabilitats?
No tenen res a veure. No tenen absolutament res a veure una cosa i l'altra. Aquí, quan parlo d'irresponsabilitats, parlo de les persones que, sabent que el camí que havien agafat portava en l'atzucac en el que els hem trobat, sabent-ho conscientment, han seguit fent créixer la il·lusió d'una immensa majoria del poble, sabent que aquesta il·lusió es frustraria. Parlo d'irresponsabilitat, això. Evidentment, l'aplicació del 155 és una altra qüestió, és l'estat natural repressiu d'un partit furibund de dretes com és el Partit Popular, i que per tant utilitza tots els mitjans que té, tant en eficàcia com en apariència, per senzillament aplicar les seves polítiques de dretes. Per tant, són dos temes que no tenen res a veure. Uns és irresponsabilitat, els altres és dreta pura i dura en estat pur.
Dèiem legislatura convulsa, si va ser tan convulsa que fins i tot va generar moltes tensions en el si del seu grup mateix, fins i tot provocant l'expulsió d'un dels diputats, que és l'Albano Dante Fachín, de la representació de la presidència de Podem Catalunya. Escolti, internament com va viure vostè aquests capítols de tensions?
Sí, però de fet això no és producte d'aquests dies convulsos que diu, sinó que és fruit de les maneres d'entendre la política diferents, molt diferents, i sobretot de les maneres d'entendre com s'organitza un grup parlamentari entre les diferents persones que el formaven. I per tant, aquí s'hi ha barrejat d'una banda posicionaments perfectament legítims i lícits de cadascú, amb maneres de fer i d'actuar en política. Per tant, no explico res de nou, perquè lamentablement, diguem-ne que determinats temes s'han anat airejant en públic durant aquests dos anys i poquet de legislatura que hi ha hagut.
Escolti, Pablo Iglesias, que fa uns dies va fer unes declaracions, va dir que el procés independentista de Catalunya havia despertat el feixisme a la resta de l'Estat. Va ser molt criticat per aquesta frase, perquè en el fons el missatge que venia a dir és: escolteu, si haguéssiu callat, els feixistes seguirien dormint, i alguns ho van interpretar com: no els molesteu, deixeu-los tranquils. Vostè què en pensa d'aquestes declaracions?
Jo penso que van ser inoportunes, i penso que el mass media del país aprofita qualsevol frase inoportuna, traient-la de context i amplificant-la, multiplicant-la, etcètera, etcètera. Jo crec que el que sí que ha passat, i això és una evidència, és que els blocs, diguem-ho així, en litigi durant aquests temps, tant allò que se'n diu el bloc independentista com allò que se'n diu el bloc constitucionalista, que jo els definiria amb bastant més grisos que això, s'han vestit en processos profundament identitaris. És a dir, no en processos polítics, sinó que sobretot han apel·lat a les emocions i a les emocions a base de identificar-te amb uns colors, diguem-ho així, amb unes banderes i amb unes identitats. I tots els processos identitaris socialment creixen a partir de reconèixer amb ell mateix i de trobar totes les desgràcies en el contrincant. I el que sí que ha fet el procés, no, jo no diria que l'independentisme, sinó que el procés tal com s'ha portat, com que ha estat tan identitari, en un país on hi ha una enorme quantitat de gent amb identitats barrejades, ha obligat d'alguna manera, de manera subjectiva, a identificar-te en una d'aquestes identitats compartides i barrejades que tens. I això és el que ha passat. Identificar una identitat amb el feixisme és un error, jo crec que clamorós, perquè és evident que no pots, cap de les dues identitats la pots identificar en el feixisme. Feixisme n'hi ha hagut sempre en els sectors, diguem-ne, més espanyolistes, i feixisme n'hi ha també en els sectors catalanistes profuns, també n'hi ha hagut sempre. Per sort, en menor quantitat aparent. Per tant, no té res a veure el feixisme amb el reconeixement de les identitats i amb el fer-se aquestes identitats excloents l'una de l'altra, que aquest és el greu problema social que tenim en aquests moments en el país, que aquestes identitats que abans eren compartides en aquests moments s'estan convertint en excloents i tindrem molta feina per recosir tot això.
Senyor Vidal, vostè em diu, em parla de la política de blocs, és un tema al qual Catalunya en Comú Podem va fent recurrent en aquesta campanya electoral, va dient, escolti, no es pot fer, nosaltres no som els de la política de blocs, no es pot fer política de blocs, i Catalunya en Comú Podem es va mantenint sempre en aquest, va pivotant entre, diguem-ne, en un suposat paper de frontissa. Tanmateix, les enquestes li estan augurant totes gairebé una caiguda important. Com ho valora això vostè?
Mireu, ho estic valorant com, primer, que aquesta caiguda no serà tan important, això n'estic convençut. El que és evident és que no hi haurà un creixement important com tot partit pot desitjar. Però jo crec que en aquest moment som víctimes també d'aquesta política de blocs identitària. És a dir, el que t'he explicat abans, quan la gent vota per identitats i nosaltres no defensem cap identitat perquè seguim creient que Catalunya és un país d'identitats compartides i cal que ho segueixi sent, perquè ha estat això, i quan tu votes amb el cor i amb aquesta identitat, doncs senzillament acabes abraçant-te. Per què la gent vota, diuen Ciutadans? Bé, perquè senzillament ha dit, doncs jo, català, espanyol i europeu. I per què vota l'independentisme?
Sí, Ciutadans, jo, català. En la línia amb el que vostè deia, Ciutadans és un podria ser un partit d'identitats compartides, com deia vostè. No, català, espanyol i europeu.
No, perquè el problema és que el que estan fent és utilitzar la identitat com a símbol. És com si estéssim en un partit Barça-Madrid permanentment, per entendre'ns, vull dir, estic fent una qüestió simbòlica. I la política no té res a veure amb un partit Barça-Madrid. En un partit Barça-Madrid o guanyes o perds o empates. I en política permanentment has d'estar cuidant els grisos. I permanentment has d'estar negociant sempre amb el contrincant.
Però escolti, quan es reben atacs permanents a, per exemple, a l'escola catalana i a determinades instituts, o a la llengua, jo què sé, el dissabte a Madrid hi havia 30.000 signatures perquè s'obligués a escolaritzar en castellà les escoles catalanes. S'obligués a implementar el castellà obligatori en l'escolarització a les escoles catalanes. Això és un atac a una identitat, per entendre'ns.
Evidentment, perquè la creació real o falsa de la pròpia identitat es basa en l'atac a l'altre.
Però jo no he vist ningú de la versió... Bueno, jo no he vist ningú de Podem, per exemple, sí, criticant aquesta recollida de signatures.
Home, doncs no deu ser molt bon periodista, perquè estic segur que tothom, mig país, ha vist la intervenció del Joan Mena del Congrés precisament
sí, aquesta intervenció d'en Joan Mena, sí, em refereixo a ningú de Podem a la resta de l'Estat des del dissabte que critiqués aquesta recollida de signatures, que és un pas més enllà, diguem-ne, en aquest atac a una institució com és l'Escola Catalana.
Sí, escolta, no és nou, Jo recordo un senyor que es deia Aleix Vidal Quadras, d'infausta memòria, que va ser l'iniciador del problema lingüístic a Catalunya quan mai havia existit. És a dir, la utilització de la llengua com a arma política, perquè precisament la llengua és allò que més genera identitats, és un clàssic dels partits de dretes, com va ser el PP en el seu moment i com està sent Ciutadans en aquest moment, claríssimament. És evident que la utilització de la llengua pot acabar donant uns quants vots electorals enganyant a la població, però és evident també que si l'Aleix Vidal Quadras fa 30 anys, si no recordo malament, va començar amb això i no se n'ha sortit, és perquè el nostre sistema educatiu basat en la immersió és un sistema potentíssim que qui l'ha viscut, qui sap que des de la immersió ha pogut aprendre perfectament el català i desenvolupar-se en la societat catalana en tota normalitat, acaba avançant, segur. És a dir, que aquests cants de cigne no tindran sortida, perquè no la poden tenir, perquè és que, a més, tècnicament és impecable.
Sí, sí, però precisament per això li deia, no? Perquè vostè em parlava de no es pot basar la política en la gestió de la identitat, de la identitat nacional, en aquest cas. Jo li deia, segurament té tota la raó del món, vull dir, de fet avui reflexionàvem sobre la necessitat de parlar de propostes programàtiques més enllà d'això, no? De blocs. El que passa que hi ha un atac permanent i constant a algunes de les coses que en aquest país, si una cosa tenen, és un consens gairebé generalitzat. Vull dir, la última llei d'ensenyament no la va aprovar el PP, però va ser l'únic partit que no la va aprovar i tampoc hi va votar en contra. Per tant, però esclar, segueixen havent-hi aquests atacs i cada vegada són més virulents. A mi em fa la sensació que s'ha despertat un monstre ideològic que ataca tot allò que tingui a veure amb Catalunya, i entès Catalunya de la manera més plural i diversa que és.
Per tant, m'estàs confirmant les paraules de l'Iglesias, el que veig, perquè acabes de dir el mateix. M'ha més matisat perquè ets un bon locutor, però acabes de dir el mateix.
Sí, el que passa que la meva reflexió no seria calleu que no es desperti, i seria ataqueu-lo ja d'una vegada per totes i matem aquest monstre.
Bueno, algunes persones portem anys atacant aquest monstre. Algunes persones portem anys dient que el feixisme és el perill i portem anys dient que el feixisme mai. Moltes persones portem. Algunes altres persones s'han despertat a la política ara fa molt poc temps. Bé, quan estem tots junts en contra del feixisme, segurament aconseguirem millorar-lo. Ara bé, atenció, perquè el que no podem fer és convèncer d'allò que no és, o bé amplificar i multiplicar per allò que és. Que de vegades, per utilitzar també aquesta rampinya de 4 vots en unes eleccions, amplifiquem coses que no són tal com la realitat ens les està dient.
Posi'm un exemple, sisplau.
El maltracte d'Espanya cap a Catalunya, mirem Metroscòpia o mirem qualsevol d'aquestes empreses enquestadores, el percep sobretot una part de la població catalana. En concret, diuen els enquestadors que el percep un 30% de la població catalana. Uh-huh. Aquest maltracte d'Espanya com a ens global cap a Catalunya com a ens global. I això és una fal·làcia, per dues raons. La primera és perquè no hi ha una Espanya com a ens global ni una Catalunya com a ens global, sinó que hi ha persones a cadascun d'aquests dos àmbits que fan unes actuacions, algunes nefastes i d'altres que no ho són. I tu te'n vas viatjant per Espanya i no perceps això. Ho perceps en determinada persona que quan fas el cafè t'està dient escolta, ja, 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 no? En relació a Catalunya. Però 30 més que et trobes pel carrer en el mateix moment, no perceps això, sinó tot el contrari. És a dir, que s'estan creant precisament tots els elements que permeten que aquestes identitats creixin en la creença que la teva identitat és la bona i la contrària és la dolenta. I això, perdoneu, no és casual. És casual per la persona que ho rep, però no és casual pel polític que ho fabrica.
Senyor Vidal,
quan parlem de blocs, aquests blocs han estat fabricant això, i el monstre seria això, no seria el feixisme. El monstre, per mi, seria això. Seria aquest element que permet que la societat catalana es vagi dividint socialment quan hem estat treballant durant tants anys per precisament evitar això. No? Vull dir, aquest és el problema greu, que guanyi qui guanyi aquestes eleccions, sigui qui sigui, i espero que no sigui un bloc, sinó que espero que arribi a entendre's qui sigui amb qui sigui, per cosir això. Aquesta és la feina principal que tindrà. Cosir Catalunya socialment, perquè sense cosir-la socialment serà molt difícil recuperar el pols econòmic que ha tingut sempre el país.
I, senyor Vidal, descartat el nom de Xavier Domènech com a president de la Generalitat, si m'ho permet, per la projecció que li donen les enquestes, qui hauria de ser president, segons vostè? Miquel Iceta o Oriol Junqueras?
Jo, personalment, i aquesta és l'opinió personal, jo crec que haurien de plegar tots. Crec que la, en sinceritat, crec que les persones que han estat al capdavant dels partits polítics en aquesta legislatura convulsa, que deies tu, han perdut tota l'autoritat, anava a dir moral, però no és moral, política, per seguir liderant un canvi que implica fer coses completament diferents de les que han vingut fent fins ara. I en aquí, les guisetes, evidentment. És a dir, però això és un desig personal i que jo crec que seria raonable que s'ho pensessin els líders polítics que han viscut aquesta legislatura convulsa i que cada partit es pensés quines són les persones amb més capacitat de no enfrontament, sinó del revés, de pacte i de diàleg, per intentar treure el país d'aquest, diguem-ne, atzucac en el que li hem anat ficant.
Però entenent que això no passarà, perquè, vaja...
En política no es pot dir això no passarà,
sí, home, ja, però
em sembla que... Havia de plegar l'Artur Mas i una tarda va plegar, per exemple.
Ja, però em sembla que podem fer un vaticini...
Hi ha gent que l'ocubra que el Xavier Domènech podria ser un president per una temporada fins que hi hagi unes altres eleccions. Ho vaig llegir un article de diari que algú l'ocubrava.
Doncs, escolti, li reformulo la pregunta. Amb qui hauria de pactar, en Comú Podem?
Com ho podem, hauria de pactar amb aquells que des d'una visió social d'esquerres no estessin per la solució unilateral al problema nacional, que ja hem vist que porta l'atzucac, i estessin, evidentment, per deixar de banda qualsevol intent de laminar l'autonomia de Catalunya, sigui la via del 155 o qualsevol altra. Per tant, no et dic amb qui, et dic amb què. Aquests moments amb qui no hi ha ningú. M'explico?
És en aquest moment. Ahir Esquerra ja va parlar, ja va fantasejar amb la unilateralitat. Per tant, i vaja, no em diu exacte, no em diuen qui, però em diuen què, però aquest què ens porta el PSC. En qualsevol cas, bé, d'aquí res, la clau la tindrem d'aquí uns dies. Aviam com queda tot plegat. Senyor Vidal, encara una última qüestió. Algunes veus d'Iniciativa han criticat una suposada subordinació pel projecte, és a dir, una subordinació d'Iniciativa al projecte de Catalunya en Comú. Fins i tot s'ha arribat a parlar de capdillisme, i llegeixo textualment, per part de l'Ada Colau. Vostè què en pensa d'això?
Bé, jo penso que Iniciativa en una assemblea va optar per decidir que si el país necessitava una hegemonia d'esquerres i la necessitava, no es podia fer en la solitud del lluitador, del capitán Siam, que durant uns quants anys va brandant l'espasa de Barbuda.
Veig que vostè també el va doctrinar a TV3, amb això del capitán Siam.
No, això del capitán Siam fa temps que els meus fills el veien i fa temps que ho faig servir de tant en tant, em surt de natural, diguem així.
Si no passa res, jo també el veia, m'agradava molt.
Sí. No, aleshores això en assemblea el que vam decidir és intentar trobar tots els mecanismes perquè l'esquerra social i l'esquerra transformadora del país acudissin a les eleccions amb unes candidatures unitàries, que era l'única manera de poder guanyar la dreta. I això es va acordar a assemblea. I això implicava des de tantejar coalicions, que ja s'ha aprovat, fins a acabar intentant ser una força política nova. Per tant, aquesta va ser una decisió dels òrgans interns d'Iniciativa de fa molt de temps, i en això hem estat treballant. Naturalment, això acaba implicant cedir cedir lideratge i cedir espais de visualització que fins ara tenies. Però és una conseqüència lògica de l'assemblea que es va decidir, com també és una conseqüència lògica que com a militant d'iniciativa te sentis que has perdut visualització. O sigui, jo també em sento així. Però, evidentment, formo part d'aquest partit que va decidir en assemblea aquesta opció política i, per tant, doncs, endavant les atxes, que en diríem.
Senyor Marc Vidal, anava a dir candidat, però vaja, tancant la llista per Girona ja hem quedat que no és candidat.
Home, i vostè... si surto diputat, escolta, farem la Revolució d'Octubre, però ja.
Escolti, gràcies per atendre'ns a la nostra trucada. Per cert, vostè seguirà com a regidor a l'oposició de Regincós, entenc.
Sí, de moment sí. Esclar, no hi ha pas municipals a la vista fins d'aquí un any. Hi ha algú.
Què n'ha de dir de l'alcaldessa de la Pilar? Com ho està fent?
Bé, però Regincós el que tenim és, ja ho saps, un poble petit, amb poques opcions, però també amb poques dificultats. Per tant, és una vida relaxada i tranquil·la en aquest moment.
Molt bé, i és el segon regidor de l'oposició que no em parla malament del seu alcalde. No sé si això és bona o mala senyal, però vaja.
Als pobles la política és molt persona a persona, sobretot.
Senyor Marc Vidal, gràcies per atendre'ns, que vagi bé.
Molt bé, a vosaltres.